Més d'un 28% dels pisos venuts en el darrer any a l'Hospitalet els han comprat estrangers, segons dades públiques del Consell General del Notari. I d'aquests, 4 de cada 10 els han adquirit ciutadans procedents de països asiàtics, especialment de Xina, la Índia, Pakistan i el Nepal. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquestes dades. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'entitat L'Orgull ja ho té tot a punt per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb una jornada festiva i reivindicativa al Passeig de la Baldossa aquest diumenge. L'entitat també participarà al Pride de Barcelona amb una carrossa representant la ciutat. 7 galeries de l'Hospitalet participen a la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent, que busca donar una oportunitat a joves creadors i reivindicar les galeries com a espai de trobada i debat. Fins al 3 de setembre reunirà més d'un centenar d'artistes. I en esports ens centrarem en el futbol territorial, on aquesta temporada 4 equips de la ciutat han aconseguit l'ascens: la Florida, el Virrojita, l'Atlético Marina i el Campí. Els ciutadans d'origen asiàtic compren un de cada 10 pisos a l'Hospitalet, segons les últimes dades publicades pel Consell General del Notariat. D'aquest destaca especialment la comunitat xinesa. Amb tot, un 30% dels habitatges venuts a la ciutat tenen compradors estrangers.
La comunitat asiàtica té un pes important en el mercat de compra-venda d'habitatge a l'Hospitalet. De fet, en l'últim any, els ciutadans asiàtics han comprat un de cada 10 pisos que s'han venut a la ciutat. Destaquen molt especialment les persones d'origen xinès. Han estat darrere de més d'un 5% de les operacions de compra-venda, encara que només representen l'1,5% de la població de l'Hospitalet. Tot i això, en els darrers anys han arribat més de 1.000 ciutadans xinesos provinents d'altres municipis metropolitans, com Santa Coloma de Gramenet. Es decanten per la compra per raons culturals, econòmiques i laborals. Pel que fa al seu perfil, són residents a l'Hospitalet, però també compren altres pisos per llogar.
Suelen llegar ya con un capital para abrir negocios y también, en la medida en que pueden, para comprar vivienda. Que muchas veces la vivienda, de hecho, está asociada al negocio. Ellos quieren tener vivienda cerca de donde tienen los negocios. En China, prácticamente el 90% de la población china es propietaria. És un valor dentro de la societat i la cultura xina.
Una realitat que contrasta amb la de la població llatinoamericana, que és la comunitat estrangera majoritària a la ciutat.
La comunitat llatinoamericana principalment és arrendatària. Sí que n'hi ha determinades famílies que han adquirit habitatge. En canvi, la xinesa van començar a llogar de fa temps, però han anat adquirint per aquest motiu que t'he comentat, perquè tenen més capacitat econòmica, més possibilitats d'accedir al crèdit i més estalvis, amb la qual cosa és una comunitat estrangera amb més poder adquisitiu que la llatinoamericana. I principalment són propietaris i a la vegada inversors, també.
Més enllà de la procedència xinesa, que domina amb un 18% de les operacions de compra-venda fetes per persones estrangeres, són majoritàries les nacionalitats asiàtiques, principalment Índia, pakistanesa i nepalesa. També destaca la italiana i, en menor mesura, la francesa. En el cas dels europeus, responen a un perfil lleugerament més inversor que els asiàtics.
Aquestes comunitats d'estrangers compren principalment per inversió, ¿vale? No tant perquè tinguin que viure. ¿Vale? I és una comunitat que surt de Barcelona, perquè no poden adquirir o són més cars a Barcelona i llavors estan d'alguna manera invertint a la ciutat una mica més econòmic, però a la vegada té l'altra part de la moneda que fa que incrementin els preus de compra d'habitatge.
En total, gairebé un terç dels pisos venuts a l'Hospitalet els han comprat persones d'origen estranger. Un 72% han estat compradors nacionals.
Avui a l'informatiu, per parlar sobre l'actualitat de la ciutat, ens acompanya el portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí nosaltres. Comencem parlant de que queda menys d'un any per les eleccions municipals de l'any que ve. Des dels comuns, com us plantegeu aquest darrer any de mandat?
Igual que els tres anteriors, és a dir, treballant pel bé de la ciutat, denunciant les coses que creiem que no van bé, aportant solucions per intentar que les coses millorin I res, i parlant amb la ciutadania, amb les entitats i res, treballant per la ciutat, com els 3 anys anteriors.
Coincidint precisament amb un any aquest de mandat, fa uns dies coneixíem que dues regidores socialistes van demanar que deixarien el seu càrrec, seran al ple del pròxim dimarts, en aquest sentit per qüestions personals. Des dels comuns vau manifestar respecte pel que fa a la decisió, però també vau posar sobre la taula que són dues àrees que necessitaven un relleu, per dir-ho d'alguna manera. Com ho veieu tot plegat?
Bueno, total respecte i reconeixement per la feina feta per aquestes dues companyes de consistori. Efectivament, han estat dues àrees amb un nivell de protesta i de conflictivitat molt gran, perquè la situació tant dels districtes d'Olga Gómez com el que s'encarregava d'educació, la Cristina Santón, són situacions límit. Per nosaltres ens agrada més parlar de que en el proper ple entrarà dins del nostre grup una nova companya, Marta Cecília Cedeño, que és una dona de Pubilla Casas, que va venir a viure a l'Hospitalet fa uns anys i que té un compromís amb el barri, amb la ciutat, molt gran, i bueno, creiem que és molt important. Ella és antropòloga de formació, té amplis coneixements de conflictivitat urbana, de fet està en un grup sobre els conflictes urbans de la universitat. Per tant, creiem que és una persona que, bueno, doncs, ens estimem més parlar de l'arribada de la Marta Cedeño, que serà un actiu molt important per a aquesta ciutat, estic convençudíssim.
Parlem d'una altra qüestió que es va conèixer també fa relativament poques setmanes, que és el futur poliesportiu de Santa Eulàlia. El govern municipal va posar sobre la taula una proposta en la qual aquest poliesportiu es construiria al Parc de l'Alhambra. Des dels comuns ja heu manifestat que no esteu d'acord amb aquesta decisió, amb aquesta proposta. Per on ha de passar aquest futur poliesportiu del barri de Santa Eulàlia?
Nosaltres diem ara el mateix que vam dir el 2019, el Parc de l'Alhambra no es pot mutilar, més encara quan poc després es va ser reconegut com un dels 3 únics refugis climàtics exteriors, és un dels pocs parcs urbans amb arbres madurs, amb biomassa, etc. etc. Per tant, el que som radicalment inflexibles és que el Parc de l'Alhambra no es pot mutilar. Per tant, el poliesportiu de Santa Eulàlia, pel qual hi havia molt d'espai quan es va decidir la seva construcció l'any 94, un espai que els governs socialistes, un darrere l'altre, des del 1994 fins ara, s'han carregat cedint aquest espai per a la construcció de pisos i més pisos. Per tant, no tindríem aquest problema si hi hagués hagut una altra política urbanística per part del Partit Socialista en els darrers 30 anys. Però bueno, hem arribat a aquesta situació de manca total d'espai i per tant doncs, bueno, creiem que hi ha solucions tècniques, perquè ens volen vendre que l'única possibilitat tècnica és el Parc de l'Alhambra. No és veritat. La tècnica ha d'estar al servei de la política i de la decisió popular de la consulta del 2019, en la qual la població de Santa Eulàlia va decidir que el Parc de l'Alhambra no es tocava. Per tant, busquin solucions tècniques. Les cotxeres de Rosambús doncs és una opció raonable. Partir les instal·lacions en 2 o 3 espais és una solució raonable. Hi ha solucions tècniques.
Això pel que fa al poliesportiu de Santa Eulàlia, abans feia referència en l'àmbit educatiu. Han estat uns darrers mesos un final de curs molt intens, amb moltes protestes pel que fa al sector educatiu a nivell Catalunya, però també aquí a l'Hospitalet. Des dels comuns heu denunciat a més d'una ocasió l'estat en el qual estan algunes de les escoles aquí a la ciutat. Com ho veieu tot plegat de cara al curs vinent, aquesta situació educativa aquí a l'Hospitalet?
Pitjor, perquè no es fa res. És a dir, la situació és dolenta. La situació d'ara és pitjor que la de fa un any, que la de fa 2 anys. I l'any vinent, doncs, el curs vinent, doncs, serà encara pitjor perquè no s'està fent gairebé res. Quan no són les calefaccions, evidentment ara estem parlant de la climatització, els aires acondicionats, però estem parlant, per exemple, de la licitació dels plecs de les escoles bressol, que no respon un cop més a les necessitats d'aquest col·lectiu professional tan i tan important, que està fent que està treballant en l'etapa educativa més important de totes, que és la de 0-3. prenem consciència tota la ciutadania de que l'etapa educativa més important no és la de la universitat. Per arribar a la universitat o als cicles formatius superiors, on sigui, cal haver fet una bona etapa educativa 0-3. I tenen unes condicions terribles. I els nous plecs que s'han tirat endavant no estan responent a les necessitats d'aquest col·lectiu professional, que són, bueno, unes persones que han sostingut fins ara amb una vocació extraordinària aquesta tasca, aquesta feina. Però és que arriba un moment que amb la vocació no n'hi ha prou. Han d'haver recursos. I això l'Ajuntament de l'Hospitalet ho ha de solucionar ja.
Pel que fa a l'educació, pel que fa a l'accés a l'habitatge, hem parlat també moltes vegades, l'Hospitalet, una ciutat densament poblada. En aquest sentit, per on passa tot plegat, per on haurien de passar aquestes polítiques d'habitatge perquè deixés de ser un problema precisament l'accés a l'habitatge?
És que comprar habitatge ja, però ja ho havien d'haver fet, recordem un cop més, els 11 milions que no van executar, malgrat que es van comprometre nosaltres, per comprar habitatge i posar-ho a l'accés de la ciutadania amb un lloguer assequible pels diferents col·lectius que ho estan necessitant. Jo vull que la ciutadania sàpiga que una cooperativa d'habitatges a la Florida, amb molt pocs recursos, però amb moltes ganes, ha comprat més de 10 pisos i els ha posat a disposició de famílies vulnerables i a més ha evitat que després siguin ocupats per uns narcotraficants, vull dir, perquè el benefici és encara és triple i quàdruple. Vale? Doncs aquests han comprat 10, ara no recordo, entre 10 i 15 pisos, les juntes, una cooperativa de la Florida, i l'Ajuntament no ha comprat ni un. Això és terrible. I per tant, ja, és que han de començar ja, demà, a comprar pisos i a posar-los a l'abast de la ciutadania amb un lloguer assequible. Això és d'una urgència, bueno, com tantes i tantes coses que pateix aquesta ciutat.
Ja per acabar també li volia preguntar sobre la contracta de neteja que ja s'ha començat a desplegar a la ciutat, s'han canviat els contenidors, estem veient també doncs, en funcionament els nous vehicles. Com valoreu des de l'Hospitalet de Comú Podem aquest desplegament que s'està fent de l'aquesta contracta a la ciutat?
A veure, sobre el tema de la neteja, la contracta de la neteja, diem sempre el mateix. Això està molt bé, però ha arribat un any i pico més tard, gairebé un any i mig més tard del que estem pagant aquest nou servei, un nou servei que sabíem perfectament que se'n portaria Foment perquè són els únics que es presenten, per tant no em vinguin amb històries de que, oh, és que clar, com no ho sabien no podien encarregar els camions, vinga, home. I a més, amb 4 anys de retard per un allargament de la contracta pel morro dels governants, que ha provocat, entre altres coses, fa poc va cremar un altre camió perquè aquest material és obsolet, perquè s'havia d'haver canviat fa 4 anys i no s'ha canviat i, per tant, podien haver hagut morts, ferits, evidentment, els cotxes destruïts, etcètera, etcètera. Vull dir, clar que està bé aquest nou servei, però és un servei que arriba gairebé 5 o 6 anys tard. Mentrestant, la ciutat ha estat molt bruta i continua no estant l'oneta que ha d'estar, perquè a més d'aquesta contracta han d'haver brigades que vagin repassant els desbordaments dels contenidors, que diuen que es fan, però escolta, tu vas pels carrers i no es nota gaire.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Manuel Domínguez, portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i seguirem parlant de qüestions relatives a la ciutat en una altra ocasió. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I seguint informatiu, i ara parlem del 28 de juny, que com cada any es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, i a la ciutat l'entitat L'Orgull ho celebra amb una jornada festiva i reivindicativa al Passeig de la Baldosa aquest diumenge. L'entitat també participarà al Pride de Barcelona amb una carrossa representant la ciutat.
L'ELEAC Orgull ja es prepara pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que es commemora cada 28 de juny. Enguany, aprofitant que cau en diumenge, l'entitat ha organitzat una jornada festiva i reivindicativa que començarà a partir de les 11 del matí al Passeig de la Baldosa.
Una jornada festiva, reivindicativa, amb activitats per totes les edats, no? Tindrem tallers per infants, música per a tothom, taller de xapes, pintacares, farem una miqueta de vermut, tindrem unes patatetes, tindrem un show drag i també hi haurà aquesta part, com deia, més reivindicativa amb la lectura del manifest.
Aquesta jornada, organitzada en col·laboració amb d'altres entitats com la Comissió de Festes de Bellvitge, no serà l'única activitat que preparen des d'LH Orgull, i és que el pròxim 18 de juliol participaran a la desfilada del Pride a Barcelona amb la seva pròpia carrossa.
Intentem portar a aquesta manifestació és portar l'Hospitalet a l'Orgull. No? Som la segona ciutat del país, no podem no estar representats i representades en una carrossa dins del Pride Barcelona. No? Aleshores, la nostra entitat doncs fa això i obre la porta a qualsevol veí o veïna de l'Hospitalet que vulgui pujar a la carrossa, doncs que pugi i que gaudeixi aquesta manifestació.
L'Ajuntament també prepara diferents activitats dins del mes de l'Orgull. L'acte central serà la festa Pride el 10 de juliol a la Rambla Marina. Sota el lema Estic al meu Pride, la festa inclourà la lectura del manifest, un taller de batxata i una sessió de DJ.
El pròxim dimarts tindrà lloc el ple municipal d'aquest mes de juny i a partir d'avui fem un repàs de les mocions que presentaran les diferents formacions. Comencem pel grup municipal del PSC, que presentarà una moció conjunta amb totes les forces polítiques, tret de Vox, precisament per donar suport al manifest del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que es commemora cada any el 28 de juny.
El PSC vol reafirmar el compromís de l'Hospitalet amb la defensa dels drets, la visibilització i la igualtat de les persones LGTBI+, així com la lluita contra qualsevol forma de discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Els socialistes lamenten que no s'hagi pogut consensuar una declaració institucional en nom de l'Ajuntament per adherir-se al manifest elaborat per les entitats LGTBI+ de la ciutat, com són LH Orgull, Alice i l'associació feminista Les Bruixes.
Tristament tenim una força d'ultradreta que nega la riquesa de la nostra diversitat, en aquest cas l'afectivo-sexual, legitima també els discursos d'odi cap a les persones diferents.
El PSC també alerta sobre l'augment dels discursos d'odi i dels intents de qüestionar drets fonamentals per part de les forces polítiques d'extrema dreta.
Ja fa temps que es declaren homòfobs, masclistes, racistes, per tant, rebutgen una part molt significativa de la nostra societat i, per tant, també de la nostra ciutat de l'Hospitalet.
Amb aquesta iniciativa, els grups municipals promotors volen renovar el compromís de la ciutat amb la defensa dels drets humans, la igualtat i la dignitat de totes les persones, coincidint amb una de les dates més significatives per al moviment LGTBI+, arreu del món.
Un pla de millores per al districte tercer i la prevenció contra l'augment de la cibercriminalitat centrant en les mocions que presentarà el ple del pròxim dimarts al grup municipal de Vox.
Vox demana l'elaboració d'un pla integral de millores per al districte 3 que engloba els barris de Santa Eulàlia i Gran Via Sud. Francisco González, portaveu del grup municipal, ha assegurat que s'ha de posar en marxa un pla integral per a aquest districte que inclogui, entre d'altres, la construcció d'un nou poliesportiu en una ubicació que generi consens entre els veïns i la recuperació del Parc de l'Alhambra.
Del mismo modo que se está elaborando un pla del Sant Muntà, se elabore un plan para el distrito 3 que incluya la reconstrucción y recuperación de este Parque de la Alhambra, la construcción del polideportivo largamente prometido, donde en una ubicación que genere consenso entre los vecinos, no aquí, que es evidente que está generando unas disputas que quedaron patentes en el último Consejo de Distrito, donde hubo unas tensiones entre los vecinos inaceptables.
El portaveu de Vox ha assegurat que, a més, encara està pendent el soterrament de la Gran Via, la reobertura de la biblioteca i la millora dels accessos entre els diferents barris que comuniquen amb aquest districte.
Tenemos, además, grandes deficiencias en los accesos a los demás barrios de Hospitalet, tanto con el Pont d'en Jordà, el Puente de la Vanguard, ninguno de los dos con un ascensor. Las personas con movilidad limitada no pueden pasar a la zona de Torrassa de una manera medianamente cómoda. Los accesos entre Santa Eulàlia y Sant Josep por los túneles que pasan por debajo del Pont de la Cabana también son indignos.
Vox presenta una segona moció on sol·liciten la prevenció, la sensibilització i la lluita contra l'augment de la cibercriminalitat a l'Hospitalet.
Deixem de banda el ple municipal i parlem ara del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, que ha celebrat la seva festa final de curs als Jardins de Can Sumarro. Enguany han superat els 4.400 alumnes gràcies a l'increment del professorat.
Els Jardins de Can Sumarro han acollit la festa de final de curs del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, una trobada que ha reunit el professorat i l'alumnat dels diferents nivells de català.
He estudiat el bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, he acabat l'elemental 1 i ara estic preparada per començar l'elemental 2. Disfrutem moltíssim el parlar en català, per mi és una inserció per la cultura catalana.
Estic estudiant català perquè m'agradaria molt ensenyar italià en l'EUI, l'Escola Oficial d'Idioma. I, per tant, president, necessito el seu de català.
Sent que és molt necessari per cultura general.
L'acte ha comptat amb l'actuació de la coral Veus al Món i amb diversos jocs lingüístics. Una festa en què l'alumnat ha pogut practicar el català fora de l'aula.
És un moment doncs, de celebració, de convivència. Nosaltres el que pretenem sobretot és que la gent aprengui català però que surti de les aules i que participi una mica de la vida social més enllà de l'aula.
Aquest curs, el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha incorporat més professionals. Un increment de recursos que ha permès reduir les llistes d'espera i absorbir més de 4.400 alumnes.
Ha estat un any d'una feinada immensa, més de 4.400 inscripcions. Això són més de 210 cursos i són moltíssimes persones que han passat per les nostres aules, amb els nostres tècnics i tècniques, per aprendre català i integrar-se a la ciutat en plenitud, també lingüísticament. Hi ha un 11% més d'inscripcions que l'any passat, perquè hem tingut un pla de xoc que ha permès doncs, ampliar recursos humans i, per tant, també ampliar possibilitat de formar ciutadania. Nosaltres ara mateix hem eixugat moltíssim les llistes d'espera gràcies a aquest increment de personal i de recursos que ha posat tant la Generalitat com l'Ajuntament.
Malgrat el tancament del curs, l'activitat no s'atura a l'estiu. La setmana que ve s'obriran les inscripcions pels cursos intensius a juliol dels nivells inicial bàsic 1 i bàsic 2. D'altra banda, les matriculacions pel curs vinent es faran durant la primera quinzena de setembre.
Ja ha començat el Festival d'Art Emergent Arnou. Fins al 3 de setembre, un total de 7 galeries de l'Hospitalet participen d'aquest festival que busca donar una oportunitat a joves creadors i reivindicar les galeries com a espai de trobada i debat. Nosaltres hem anat fins a la galeria Tangent Projects per visitar la mostra que porta per títol I l'Oest no existia.
El col·lectiu Alahawat està format per 5 artistes pertanyents a la diàspora magrebí a Espanya. Es van trobar per casualitat a Madrid i d'allà en va sorgir una primera exposició que tenia el locutori com a protagonista, com un espai de suport i acollida per persones migrants i on es comparteixen recursos. Ara porten a l'Hospitalet la seva segona exposició I l'Oest no existia, una reflexió al voltant de la territorialitat, el desplaçament i els espais intermedis que generen entre la memòria i la imaginació.
Transforma la pròpia manera que tenemos de entender los territorios, centrándose en territorios que habitan un espacio casi onírico o mágico.
La mostra ens convida a fer un viatge per paisatges reals però difícilment identificables. Això fa que el visitant es qüestioni les nocions de pertinença, frontera i representació.
Este telar que hay detrás de mí, con territorios topográficos de diferentes lugares que tienen un mar también que está conformado por diferentes mares que son los que existen, pero que generan una nueva manera de entender el propio agua sin esas violencias intrínsecas que, por ejemplo, el mar Mediterráneo ya alberga, que es las muertes que ocurren en el tránsito migratorio. Y cómo esto teje redes, que también hay una propia red de pesca con muchas postales de diferentes territorios que finalmente como convergen en un maletín, que fue el de mi padre. Además, que tiene ahí entonces una vinculación como más personal, pero que está lleno de mapas, de postales, de cartas.
L'exposició es completa amb una bústia on els veïns i veïnes de la ciutat poden deixar les seves reflexions al voltant de les diferents maneres d'entendre els territoris. L'exposició I l'Oest no existia forma part del Festival d'Art Emergent Art Nou, que se celebra fins al 3 de setembre i on també hi participen 6 galeries més de la ciutat.
El Festival Rock d'aquí arriba a l'Hospitalet el 5 de desembre amb les actuacions d'Evaristo, Societat Alcohòlica, Reincidentes, Porretes i La Gripe i Tu. Una gran celebració del rock i el punk i l'esperit combatiu que es viurà a la Farga de l'Hospitalet. Les entrades ja estan a la venda. Punt final del futbol territorial de la ciutat amb 4 ascensos i 2 descensos. La Florida, el Virrojit, Atlético Marina i Campí han protagonitzat els principals èxits de la temporada.
Taló ha baixat en el futbol territorial hospitalenc i com cada temporada toca fer balanç. I aquesta valoració ha de ser positiva. Fins a 4 equips han assolit l'ascens i, per tant, el curs vinent disputaran una categoria superior. Els ascensos de la Florida Club de Futbol a la primera catena femenina i de l'Albirrojita B a la tercera catena masculina van ser els primers a arribar. Setmanes més tard, i mitjançant un llarg playoff, va ser el torn de l'Atlético Marina i del Campí, també a tercera catalana. Els quadribarrats no van tenir gens fàcil, però finalment l'equip de Juan Vilchez va assolir el gran objectiu.
Yo creo que la clave ha sido el compromiso de los jugadores y ver que, con todo mi respeto, que el año pasado a lo mejor había más colegueo que este año compromiso. O sea, yo si algo he tenido este año es que se lo he dicho a Jonas, me da igual que fuera mi amigo, él, el Josep, el que fuera. Aquí el que viene es el que se va a ganar el puesto, la titularidad en los entrenos y da igual cómo se llame. La clave ha sido esa, de los jugadores de decir, hostia, voy a fallar un entreno, pero es que a lo mejor Juanito no me convoca. Pero es que lo que te digo, hasta la semana pasada que hemos entrenado, teníamos 24 jugadores entrenando en cuarta catalana, que tiene mucho mérito.
Y lo que te decía, la clave ha sido el equipo. Para mí la clave de este año ha sido el equipo completamente. Todos los jugadores implicadísimos en todo, en la hora de los entrenos, a la hora de los partidos, y eso ha marcado mucho la diferencia.
La part negativa, com sempre, són els descensos. Aquest any només n'hem de lamentar 2. La Unió Deportiva Gornal encadena ja 3 pèrdues de categoria consecutives i jugarà la quarta catena masculina, igual que l'altre equip descendit de la temporada, el Coimbra Torrassa. Els de Juan Carlos López van iniciar el curs amb 8 derrotes seguides i mai no van poder superar aquesta llosa.
Amb la informació esportiva ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un 28% dels pisos venuts en el darrer any a l'Hospitalet els han comprat estrangers, segons dades públiques pel Consell General del Notari. I d'aquests 4 de cada 10 els han adquirit ciutadans procedents de països asiàtics, especialment de la Xina, la Índia, el Pakistan i el Nepal. L'entitat L'Orgull ja ho té tot a punt per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb una jornada festiva i reivindicativa al Passeig de la Baldosa aquest diumenge. L'entitat també participarà al Pride de Barcelona amb una carrossa representant la ciutat. 7 galeries de l'Hospitalet participant a la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent, que busca donar una oportunitat a joves creadors i reivindicar les galeries com a espai de trobada i debat. Fins al 3 de setembre reunirà més d'un centenar d'artistes. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.